Notícies en xarxa.
Bona tarda, a les 4 us parla Lluís Sabater. Hospitals catalans han començat a anul·lar activitat assistencial per poder dedicar més esforços als pacients ingressats a les unitats de cures intensives. Arreu del país hi ha 470 persones ingressades en aquestes unitats, un 83% del total, sumant pacients Covid-19 i d'altres patologies. Els afectats per coronavirus, però, representen més de la meitat dels ingressats i 324 han necessitat ventilació invasiva. Mentrestant, els ingressos a planta també augmenten. Són dades que ha facilitat la consellera de Salut, Alba Vergés.
Per tant, la situació assistencial, la situació epidemiològica és complicada. Anem analitzant les dades dia a dia, anem veient aquest nombre de casos, aquests 18.000 casos setmanals, però també la situació assistencial ho és i ho continuarà sent els propers dies amb els professionals d'atenció primària, els professionals dels hospitals, els professionals de les UCIs que estan fent front a haver d'atendre a tots aquests pacients.
La consellera no ha detallat quins són els hospitals que han hagut de cancel·lar visites, però ha qualificat la situació assistencial de complicada. El brot de coronavirus detectat a la residència Montsecopa d'Olot ja afecta més d'una trentena de persones entre residents i treballadors. Ens amplia informació Paula Núñez, Olot Televisió.
Segons el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, el primer cas va trobar-se entre el personal del centre en un cribratge periòdic el 31 de desembre i després de les darreres proves PCR realitzades, 26 usuaris i 5 treballadors han donat positiu. Taia Fàbrega és la directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.
Tenim 26 persones positives, de les quals una sí que malauradament l'hem tingut que portar a l'hospital per problemàtiques amb oxigen. Tres sí que estan més dèbils i els restes són més asimptomàtics o símptomes molt lleus.
Aquest darrer brot a la residència Montsecopa ha paralitzat l'arribada de la vacuna de la Covid-19 al centre fins que torni a ser residència verda. A finals de la setmana passada es van vacunar 34 dels 37 usuaris de la residència La Tardor d'Olot i 98 dels 100 que viuen a la residència d'Altura.
I estudiants de la Universitat de Girona rebutgen fer exàmens presencials alhora que porten 3 mesos fent classes telemàtiques. Girona FM, Andrea López.
Membres del col·lectiu d'estudiants de la Universitat de Girona critiquen la decisió del rectorat d'haver d'anar a les aules a fer exàmens presencials amb unes condicions que no compleixen les mesures de seguretat i posen en risc la seva salut. Marc Vila, portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans de la UDG, exigeix que s'estableixi el mateix criteri per les classes que pels exàmens.
Coincidint amb aquest confinament municipal, som obligats a les universitats a fer exàmens i sorprenentment trobem les classes doncs ben bé plenes. No se'ns estan garantint les mesures de prevenció contra la Covid, però igualment hem d'assistir a examinar-nos o serem suspesos. Aquesta és la seguretat que se'ns garanteix ara mateix a les estudiants. Exigim el mateix criteri pels exàmens que per les classes.
Per la seva banda, el rectorat de la universitat aquest cap de setmana ha apuntat que més enllà dels alumnes amb problemes de salut, aquells que convisquin amb persones de risc podran fer també els exàmens en línia.
I Renfe ha reprès el servei d'AVE entre Barcelona i Madrid després de 2 dies i mig de cancel·lacions arran del temporal Filomena. El primer tren ha sortit a Barcelona a les 2 del migdia direcció Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Després de la tempesta arriba la calma i amb la calma les baixes temperatures. Bona tarda a tots i benvinguts. Això és el que tindrem de cara a les properes hores i la propera nit. Una baixada de temperatures fruit de la inestabilitat que ha marxat i que, per tant, deixa cels descoberts i un ambient on llueix el sol. Un sol que enganya, és un sol que il·lumina però que no pas escalfa. Hem tingut un cap de setmana certament mogut, molt mogut. A molts llocs del país, especialment a la zona del Delta de l'Ebre, on les nevades han estat quantioses. A l'interior de Tarragona també, de fet, Falset, tota aquesta banda del Priorat, han estat llocs on ha nevat i força. Però nosaltres circumscrivim el nostre focus d'atenció al Delta de l'Ebre, també a l'Empordà, on el vent ha fet força mal a passejos i a primera línia de la costa, i als veïns d'aquestes zones que durant moltes hores s'han passat sense força, sense xarxa elèctrica, sense energia elèctrica per poder escalfar les seves llars. Ja una època passada, els que tenim ja una edat, recordem quan tenim un president de la Generalitat que després va resultar el que va resultar ser, però que durant la seva època de president, els diumenges i els caps de setmana, sovint es dedicava a trepitjar territori. Era habitual que dissabtes i diumenges fessin actes de tot tipus, de caire cultural, de caire polític, de caire social, de caire esportiu, i en el transcurs d'un any el president havia trepitjat bona part de les comarques del país. Hem passat d'aquesta època a dirigir el país des d'un despatx. És cert que avui el vicepresident Pere Aragonès, avui al matí, ha anat a Falset. També és cert que fins avui al matí s'ha trobat a faltar una direcció política del que estava passant. Com a mínim, un raonament des del govern del que estava succeint. Igual, de la mateixa manera, s'ha trobat a faltar una imatge del conseller Bargalló, que suposo que deu estar molt calent al seu despatx, avui visitant una escola d'aquestes que estan fent classe amb 9 graus a dins les aules. Seria interessant haver-ho vist. De la mateixa manera, també hauria estat interessant veure la consellera Vergés en algun centre d'assistència primària o en algun centre hospitalari de les Terres de l'Ebre, per exemple, o fins i tot del Priorat, o de la zona de l'Empordà, acompanyant a la gent que, sobreposant-se a nevades, a pluges, a vents, a tots els meteors que ens han acompanyat el cap de setmana, arribava a la feina o arribava per ser atesa. Hem passat d'un president de Xiruca a un govern de despatx, calefacció, i que aquí me les traiguen totes. I la veritat és que s'ha trobat a faltar molt aquesta presència. Però és que ni tan sols les compareixences de ningú. Mentre ahir doncs vèiem com TV3 es dedicava a informar sobretot del que estava passant a Madrid, aquí trobàvem a faltar informació del que passava a casa nostra, al nostre país, a Catalunya, i sobretot informació oficial. Més enllà de les hores que s'hagi pogut estar un veí sense llum, que penso que és molt greu, de quedar-nos sense trens, que penso que és molt greu, de que l'aeroport deixi de funcionar, que penso que és molt greu, més enllà de tota aquesta problemàtica que està ben encara a hores d'ara amb el gel i la neu, és important que ens sentim atesos. I quan d'aquí un mes els polítics els hi doni per trepitjar tota mena de mercats municipals, de parcs públics, fàbriques, laboratoris, per fer-se la fotografia, és important que recordem on estaven els que ens governen quan ho passaven malament, de l'oposició, que tampoc han piulat, cap d'ells. On estaven? Segurament a casa seva, amb la calefacció posada i veient des de la tele el que passava arreu del territori. Avui no és dia de visites, les visites s'haurien d'haver fet ahir. Què tal, com esteu? Arrenquem l'edició d'avui del FAR, que evidentment tractarà qüestions que tenen a veure amb l'arribada d'aquestes nevades gens excepcionals en alguns llocs i que ens han deixat un paisatge blanc i a partir d'ara sembla que complicat de gestionar. Salutacions d'en David Valverde i en Juanjo López, d'en Dani Camacho, la Laia Oltra, l'Ivan Fernández, el Josep Lluís Vidal, la Cristina Cantal, la Isabel González. I qui us parla? En Josep Maria Cano, fins les 6 en punt de la tarda. Ben trobats.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Doncs, com dèiem, temperatures que cauran aquesta propera matinada i, de fet, qui ens apropa tota la informació del que passarà des del Servei Meteorològic de Catalunya és en Jordi Via. Jordi, molt bona tarda.
Hola, déu-n'hi-do el temporal marítim que ens hem trobat aquest cap de setmana al litoral català. Afortunadament, aquest temporal va clarament a la baixa. Aquest migdia de dilluns, per exemple, sí que trobem encara onades que localment superen el metre d'alçada, en alguns trams, per exemple, de la costa central. I pel que fa al vent, doncs encara mantenim aquest dilluns vent més aviat de tramuntana cap a la costa de l'Empordà. També bufa mestral cap a l'Ebre. Aquest vent bufa moderat amb alguns cops forts i el vent, en canvi, és més fluix i variable al sector central del litoral. La forta maró es mantindrà en alguns sectors el que resta de dilluns i fins i tot hi haurà àrees de maregassa cap al nord de la Costa Brava. De fet, tenim un avís en aquest sentit per onades que poden superar encara localment els 2,5 metres d'alçada cap a l'extrem nord de la costa catalana. I al llarg d'aquest proper dimarts encara tindrem un dia en conjunt assolellat com aquest dilluns, però amb núvols que han d'anar augmentant a la tarda, i dimarts encara tindrem aquest vent de component nord més marcat als dos extrems del litoral, cap al sector de l'Ebre i cap a l'Alt Empordà. De nou, aquest mestral i tramuntana pot bufar en cops forts, tot i que sembla que a la tarda podria anar una miqueta a la baixa. També millorarà una mica la situació marítima dimarts a la tarda, especialment. Ja, de fet, esperem com a molt a la tarda onades que superaran el mig metre o un metre a tot estirar al nord de la costa catalana. Tot plegat també, això sí, amb dies d'ambient ben fred que es mantindran al litoral català. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Vila. Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Connectem amb l'actualitat.
Doncs connectem amb l'actualitat. Què tal, Isabel González? Què tal, com estem?
Què tal?
Des de l'altre costat. L'altre costat del mirall. Jo recordo un programa d'una ràdio municipal que es deia L'altre costat del mirall i parlava de fenòmens paranormals.
Bé, doncs ja s'escau, sí, per les circumstàncies.
Sí, que sí.
Bueno, per tu.
Sí,
és un fenomen des de paranormal.
Escolta'm, des de la distància, parlem del retorn a les escoles, no? De fet, tornen avui a les escoles en plena onada de fred i amb indicadors de Covid disparats.
Doncs sí, el retorn a les aules s'ha fet de manera majoritària, com bé saps, avui dilluns, en unes circumstàncies complicades, com dèiem, on les baixes temperatures i els efectes de la borrasca doncs han fet acte de presència a bona part del país. És per això que el Departament d'Educació ha fet arribar avui mateix noves indicacions als centres escolars sobre el protocol de ventilació a seguir. Un document on s'especifiquen aquestes noves mesures, tenint en compte les que el CSIC els hi va enviar el mes d'octubre. I és que diuen que ara, doncs, amb aquestes temperatures tan baixes, doncs no caldria ventilar els espais a tota hora, sinó que en moments puntuals, per tal d'oferir el confort tèrmic a tant a alumnes com a docents i que les classes es poguessin fer amb un mínim de confort tèrmic. Per tant, aquestes noves indicacions que el Departament d'Educació ha enviat, com dèiem i repeteixo, avui mateix als centres escolars, i mentrestant, doncs a l'espera de saber quan es fan tots els professionals que treballen als centres escolars les automostres, les proves PCR, que en teoria s'havien de començar a fer avui. En alguns centres doncs sí que han rebut les mostres per fer-se-les, en d'altres encara no. Se suposa que aquesta setmana tots aquells qui ho desitgin, perquè recordem que són proves voluntàries, ja disposaran del material necessari per fer-les.
És a dir, el CSIC fa públiques les recomanacions d'octubre, i el departament les envia...
Les ha estat estudiant,
ja, octubre, novembre, desembre... I el gener.
I, clar, perquè gener... eren unes indicacions per posar en pràctica quan les temperatures fossin molt baixes.
I el desembre no eren de baixes.
No,
fotia
no.
Una calor que anàvem tots amb màniga curta i pantalons curts.
Sí.
I calia enviar-les després d'un període de 3 setmanes de vacances o 2 setmanes, calia enviar-les
el
mateix dia al matí.
Exacte.
Exacte, eh?
Per cert, que el conseller, sobre els aparells de ventilació mecànica, ha dit que no els han donat, que no han donat els aparells a les escoles, però que oferiran solucions perquè estan en disposició d'oferir tots els aparells de ventilació mecànica que siguin necessaris. És com una contradicció, no? No els hem donat, però estem en condicions de donar-los.
De donar-los.
Però no els hem donat.
Els podríem comprar, però no els comprem perquè no ens dona la gana. Hi ha una directora que he vist avui per la tele que deia, no, si és que nosaltres els vam demanar al setembre. Nosaltres al setembre ja els vam demanar i ens van dir que ens els donarien i encara no els...
T'ha donat temps a veure la tele, no tu? Ara ho entenc tot.
Vols que parlem dels 300.000 ordinadors? No, eh? No. No, sí, m'ha donat temps. Però... I encara en clau educativa, en aquest cas un altre nivell, l'universitari, i en concret la Universitat de Girona, que permetrà fer els exàmens telemàticament a aquells alumnes que convisquin amb persones vulnerables. Cristina.
Sí, a través d'una resolució signada pel rector Quim Salvi, la Universitat de Girona ha ampliat les causes per les quals es pot accedir a aquesta modalitat d'avaluació. I és que fins ara es limitava a aquelles persones que tenien un problema de salut, mentre que la resta havien de fer presencialment les proves d'avaluació. Precisament el dissabte passat, un col·lectiu d'estudiants de la UDG va carregar contra les avaluacions presencials en plena tercera onada a través d'un comunicat on exposaven que les condicions a les aules són insuficients per evitar contagis i que tots els estudiants haurien de poder fer exàmens telemàticament. De moment, però, no està obert a tothom, però sí que s'ha ampliat el nombre d'estudiants que poden optar a aquesta opció. Els alumnes hauran d'omplir un formulari d'autoresponsabilitat i acreditar que viuen amb persones vulnerables per poder fer exàmens telemàticament. Aquest document serà vigent des del moment en què sol·liciti i fins que l'índex de rebrot no baixi de 300.
I prop d'una trentena de centres del Camp de Tarragona no han pogut iniciar avui aquest segon trimestre, bàsicament pels efectes del temporal. Laia.
Doncs sí, el territori més afectat ha estat el Camp de Tarragona, on no han pogut obrir, després del període nadalenc, 27 centres, amb un total de més de 2.000 alumnes afectats. Són centres educatius concretament de les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp i el Priorat. A les comarques de Ponent tampoc han obert una quinzena de centres, a les Terres de l'Ebre han estat una desena, mentre que Girona no ha pogut obrir una escola. A tota Catalunya, com deies, han estat un total de 53 centres educatius els que no han reobert, el que representa un total de més de 3.000 alumnes afectats. Pel que fa al transport escolar, s'ha suspès plenament o parcialment en 14 comarques catalanes. Ja...
Doncs hem perdut la comunicació amb la Laia Oltra, en tot cas... Aquesta era la principal notícia del dia, aquesta gairebé trentena, són 27 els centres que no han pogut obrir per causa de la Covid. I marxem cap a les Terres de l'Ebre, perquè el litoral del Delta de l'Ebre torna a sofrir novament efectes d'un temporal. Després d'un any, o quan tot just ha passat un any del temporal Glòria, ara ho fa el Filomena, com hem explicat, tot i que amb menys afectació. Dani Camacho.
Tot el litoral del Delta de l'Ebre ha sofert aquest cap de setmana els efectes del temporal Filomena. La barra del trabocador s'ha trencat per quarta vegada des del temporal Glòria. L'aigua del mar va arribar a l'illa de Buda, al terme municipal de Sant Jaume d'Enveja, cosa que va fer que l'aigua del mar entrés a les llacunes, que són d'aigua dolça. Això suposaria danys a la biodiversitat de l'illa. L'Emida Alta Esquerra també ha sofert desperfectes produïts per onades de més de 4 metres, sobretot a la platja de Marquesa i a la bassa de l'Arena. La taula del Consell del Delta demanarà responsabilitats per la inacció en esta zona. Asseguren que cal una actuació de forma urgent i coordinada. Els alcaldes i els regants del Delta han acordat sol·licitar al Ministeri una declaració d'emergència que implica també la participació de la Generalitat.
Doncs d'aquí uns minuts sentirem precisament a la taula de consens del Delta en Rafa Sánchez, que ens explicarà com, quan i de quina manera i com han viscut aquest cap de setmana. Gràcies. Fins ara, Dani. I el brot de la residència als Josepets de Vilanova deixa 11 residents positius, Ivan.
Sí, concretament el brot està focalitzat a la planta de salut mental, on, segons explica la direcció del centre, es fa més difícil contenir els moviments. Tot i això, s'estan duent a terme canvis organitzatius per donar l'atenció necessària als residents i alhora mantenir l'aïllament. De fet, totes les persones que han donat positiu s'han ubicat a la zona vermella de la residència i han hagut de començar un període de quarantena a les seves habitacions, un període que durarà, evidentment, 14 dies. D'aquesta manera, els Josepets no podrà començar la campanya de vacunació fins que no torni a ser un centre lliure de Covid. Mentrestant, la direcció ha demanat que es facin proves serològiques a les persones que es van contagiar en el brot del mes de març de l'any passat, la qual cosa permetrà mesurar els nivells d'anticossos i saber també quines d'elles estan encara immunitzades.
I desperfectes al barri marítim de Cubelles aquest cap de setmana pel temporal.
Sí, el fortunatge ha tornat a engolir el passeig marítim de Cubelles i ha tornat a fer-ho perquè és habitual que es produeixi aquest fet quan tenen lloc episodis de fortes pluges. Aquest cap de setmana, concretament, especialment la matinada de dissabte a diumenge, es van registrar onades de fins a 5 metres que van omplir d'aigua, sorra i pedres la primera línia de costa del municipi de Cubelles. Afortunadament, els bombers han confirmat que no s'han produït danys personals, només algun desperfecte, diversos carrers propers a la platja que s'han vist anegats i on, evidentment, s'ha tallat el pas. Des d'aquest mateix matí, a primera hora, amb el temporal de mar a la baixa, els operaris municipals han començat a treballar en aquest espai, han tret tota la sorra i totes les pedres que s'havien acumulat i a hores d'ara el passeig marítim de Cubelles ja ha tornat a la normalitat.
I acabem en clau cultural, complint tradicions. Tossa de Mar complirà de nou el vot de Vilà, però amb restriccions, evidentment, per la pandèmia. Josep Lluís.
Doncs sí, serà el proper dia 20 i enguany només 5 persones podran acompanyar el parapelegrí fins a Santa Coloma de Farners. L'aforament a l'església quedarà reduït a un 30% amb un màxim de 100 persones i les processons es faran sense públic i amb el mínim de components. La tradició es remunta a 6 segles enrere, cap a l'any 1400. En aquella època, la pesta va afectar una part important de la població de Tossa de Mar i els vilatans es van encomanar a Sant Sebastià portant una imatge del sant fins a l'església de Sant Sebastià, a Santa Coloma de Farners, a moda de pregària. El camí no va ser gens fàcil i molts peregrins es van deixar la vida. La llegenda diu que finalment un grup d'ells va aconseguir portar la imatge fins a la capital de la selva i van tornar l'endemà a Tossa de Mar on van ser rebuts amb les torxes de la muralla encesa. La pesta va desaparèixer en pocs dies i és per això que any rere any el poble enceta un peregrinatge d'anada i tornada a Santa Coloma, en total són 80 quilòmetres, en agraïment al que es considera un miracle de Sant Sebastià.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. El destacat de la jornada.
Ens ho explicava ara fa un instant el nostre company en Dani Camacho des de la zona del Delta de l'Ebre. La taula de consens demanarà responsabilitats no pel que ha passat, sinó perquè no s'ha fet el que s'havien compromès a fer, pel tot el que no s'ha treballat a la zona del Delta de l'Ebre els darrers mesos, el darrer any. I si voleu, fins i tot podíem anar més enrere. Ho ha fet públic just fa unes hores, sobretot després que el temporal hagi tornat novament amb el metre, com explicàvem, la barra del trabucador, però no només això, sinó també les lleres i els cultius que hi ha a la zona de l'illa de Buda i altres indrets deltaics. En volem parlar, precisament, amb el director tècnic de la taula del consens del Delta, en Rafa Sánchez. Rafa, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
I des de les Terres de l'Ebre, des d'aquesta taula de consens del Delta, que demaneu explicacions i solucions, però que s'apliquin a la problemàtica que teniu aquí a la zona, sobretot al que fa referència a la barra del trabucador, no?
Pues sí, la veritat és que després de pràcticament un any des de que va succeir lo de la tempesta Glòria, pues tenien el compromís de les dues administracions del compromís de fer molta feina per protegir aquest delta, i la realitat és que ens trobem en la situació que ens trobem, que ha vingut aquest temporal, que era previsible que vingués ara l'hivern, i bueno, pues no ens ha agafat una altra vegada la feina sense fer. Sí que reclamem aquesta responsabilitat que haurien de tindre aquests poders públics per actuar en aquestes situacions que són realment tan necessàries aquí al Delta de l'Ebre.
De fet, les imatges de la barra del Trabucador destruïda pel temporal Glòria, és a dir, estic parlant del 2020, van ser unes imatges que s'han anat repetint i que encara són presents a la retina no només de la gent del Delta, sinó de la gent d'arreu del territori. Més enllà d'un inici d'obres i d'unes actuacions d'emergència, s'ha fet alguna feina més?
Bueno, a veure, nosaltres per la taula de consens, per la seva banda, estava treballant i va coincidir en la tempesta Glòria, estava treballant en el que és el Pla Delta. El Pla Delta, al final, és un conjunt de mesures que pensem que és indispensable per garantir el futur d'aquest Delta. Aquest Pla Delta tenia mesures urgents, que és de lo que estem parlant ara mateix, però també contemplava mesures a curt, a mig i a llarg termini. Això volia dir parlar, per una banda, de lo que seria aquesta gestió de sorres litorals, que és l'eina que tenim per a aquestes actuacions d'emergència, però també necessiten actuar una mica més allà, a mig i a llarg termini, en actuacions com poden ser els camins de guarda, com pensem que és urgent i immediat que comenci a treballar ja en el tema de sediments fluvials, de deixar de parlar de bones intencions i començar a treballar seriosament. Pensem que és necessari altres actuacions com podria ser la recuperació de zones humides, etcètera, etcètera. Aquest pla sí que proposava tot un conjunt de mesures en unes prioritats i és el que pensem que s'hauria de treballar. Des de llavors, què és el que ha passat? Bueno, pues el Ministeri ens va demanar paciència perquè estava treballant en el que ha anomenat el seu plan de protecció del Delta de l'Ebre. Tenim molta paciència, ha passat un any, es va fer una primera presentació de resultats i la veritat és que no ens va agradar com s'estava enfocant el tema de la conservació del Delta, no? Per la banda de la Generalitat també estem treballant amb ells, a veure en el marc competencial, a veure si se podia actuar o no se podia actuar. Ha quedat clar que se pot actuar, això sí, ha d'actuar en col·laboració amb l'Estat i el que demanem és aquesta col·laboració i cooperació entre les dues administracions, no? El que no pot entendre ningú ciutadà, cap ciutadà d'aquí del Delta, és que per un problema competencial o per un problema d'autorització pues no estiguessin actuant aquí al Delta en la necessitat imperiosa i imminent que tenim de defensa d'aquest Delta.
Hi ha una sensació, o almenys aquesta és la impressió que dona, i és que el Delta es troba en una situació d'oblit molt similar a la que es trobava ara fa 20 anys. S'ha evolucionat una mica, s'ha avançat una mica, en el sentit de que sembla que com a mínim hi ha administracions que saben on està, però més enllà d'això, realment s'han afrontat molt poc solucions definitives del Delta, i per això ens trobem situacions com les que ens trobem ara, no?
Sí. La veritat és que en la tempesta Glòria el Delta es va situar en el mapa no només català, sinó a nivell nacional i també a nivell internacional, pues també va tindre ressò, no? Malauradament, continuem, al final aquesta problemàtica, si no s'aporten les solucions i no comencen a treballar, pues realment el Delta pues continuarà oblidat a efectes de l'acció pública, que és el que ens preocupa. O sigui, mediàticament sí que és cert que s'ha identificat el Delta com un dels punts emblemàtics, políticament se sap que és un tema, és una patata calenta, però per una altra banda, si no acaben aportant solucions, pues el Delta, els problemes continuen, no? I el temps va passant i precisament el que no tenim al Delta, per això, pues més enllà de les bones intencions i, bueno, pues malauradament que hi hagi una tempesta com la del Glòria o la Filomena que pugui treure aquestes imatges tan tristes als mitjans de comunicació, el que reclamem i exigim ja és acció pública sobre aquest Delta per poder solucionar els problemes que tenim.
I arrel de la presentació d'aquesta solució que està treballant el Ministeri i que no ha satisfet ni de llarg a la gent de la taula del Delta ni a la gent del Delta, Bé, s'han vist diferents informes. El delta en realitat seria un delta en creixement si no fos perquè els sediments es queden uns quants quilòmetres més amunt del seu delta. Sembla que, bé, aquests embassaments i aquesta gestió de l'aigua que fan en benefici de determinada producció elèctrica, al final acaba d'alguna manera produint aquest empobriment de la zona deltaica. Jo no sé si això està damunt de la taula.
Sí, nosaltres l'hem posat al damunt de taula. De fet, hi ha una directiva europea sobre responsabilitat ambiental que diu que quan hi ha un actor que produeix un dany ambiental té la seva obligació de reparar aquest dany o de compensar-ho d'alguna manera, no? Aquí hi ha una relació causal directa entre la retenció de sediments i el problema de regressió que tenim, no? I que a més quedarà agreujat en el futur en la pujada del nivell del mar, la subsidència i la probable inundació del delta de l'Ebre, no? Llavors, tenint el marc legal, també per aquesta situació que es dona aquí, d'alguna manera obligar aquests actors a que participin també en la solució del problema que tenim. Això és el que estem plantejant també a nivell jurídicament, a nivell jurídic, i és el que ens agradaria pues parlar entre tots. La solució del delta necessitem parlar amb molta gent, per suposat en les dues administracions, però també en actors importants com poden ser els titulars de els embassaments, en aquest cas els titulars de Mequinensa, Riba-roja i Flix seria l'empresa Endesa, i hem de començar a parlar, perquè aquesta situació que ens està afectant i que està d'alguna manera hipotecant el nostre futur, pues és la que volem resoldre entre tots, però sobretot en aquells que tenen responsabilitats directes. Per una banda estarien les dues administracions, però també estarien aquesta infraestructura, no només la última d'aquests embassaments de la conca en el tram final del riu, sinó de tota la infraestructura que està retenint aquests sediments i que al final són els causants dels problemes tan greus que tenim al delta, no? Per tant, sí que estan al damunt de taula aquests temes, estem veient la forma de, a nivell d'un bon diàleg avançat i també a nivell jurídic, com ho podem tirar endavant, sobretot per implicar i forçar d'alguna manera a aquests responsables, no, últims, pues, a que facin la seva feina i que no siguessin, com sempre, els que vivim al delta, els damnificats de la inacció pública o privada, pues, i al final que hem d'assumir pues, diguéssim, les misèries de tot el que es fa a aquesta societat, i que nosaltres ens quedem pues, aquí en un racó pues, simplement assumint aquestes misèries, no?
Rafa, avui és dia de valoracions, avui és dia de veure com està tot, quan sembla que comença a apuntar una mica el sol damunt del cel. En quina situació està la zona del delta a dia d'avui?
La tempesta Filomena ha sigut una tempesta... No s'han donat tots els factors perquè sigui una tempesta dramàtica. O sigui, d'aquesta tempesta hi ha hagut abans. La diferència és que aquesta tempesta arribava en un delta molt debilitat. Després de la tempesta Glòria se van a portar a terme unes actuacions d'emergència per part de la Direcció General de Costes, del Ministeri per a la Transició Ecològica, però aquestes actuacions no van deixar el delta com estava abans de la tempesta Glòria. Llavors, pues, ara es troben en una situació molt feble del delta, i efectivament aquesta tempesta Filomena ha fet mal. Ha fet mal sobretot a la barrera del Trabucador, que comentaven abans, i probablement seran els danys més quantiosos de la barra del Trabucador després del Glòria, des de que tenim dades. O sigui, realment no ha sigut un dany menor, és un dany gran. El que passa, bueno, en comparació amb el Glòria, no serà tan gran, però és un dany important. Hi ha hagut un retrocés també important en la zona de Buda, illa de Sant Antoni, també en la marge esquerra, en la platja de Riu Mar, Bassa l'Arena. Aquesta regressió la tenim i encara la continuarem tenint, no? Per tant, el problema del delta és que portem dècades d'inacció i d'un deteriorament permanent, que fins ara ha sigut silenciós perquè ningú es queixava, perquè no tocava, afectava zones realment importants, però després d'aquest deteriorament progressiu hem arribat a un punt en el que ara ja sí que toquen os, ara ja sí que fem mal. I això és el que no s'està passant, no? Que ara tempestes mitjanes pues ja fan mal, ja surt a mitjans de comunicació perquè estan tocant os, no?
Doncs veurem que triguen en reaccionar les administracions. Espero que sigui ben poc i que ràpidament es posin en contacte amb la gent del territori per consensuar aquestes actuacions, no pas les proposades ara fa un parell de mesos, no gaire més, un mes i mig, sinó que siguin unes altres que realment satisfaguin i siguin una solució, no diré definitiva, però sí a llarg termini de la situació que està vivint el Delta. Rafa, davant de qualsevol novetat, Rafa Sánchez, estem en contacte i evidentment des d'aquí, des del FAR, ens en farem ressò.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i destacar també la vostra tasca, que és fonamental perquè aquest problema no quedi a dins de, diguéssim, de los calaixos de les administracions ni d'informes tècnics i que surti a la població i que realment veguin la problemàtica que tenim i com entre tots hem de reclamar solucions per aquest delta que tant s'ho mereix. Moltes gràcies.
A vosaltres, bona feina, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Preocupats per la sostenibilitat i pel medi ambient, però no només per això, sinó també per la salut dels que vivim aquí al nostre país, ens fem ressò d'una antiga reivindicació, no és nova, la dels veïns de Vilanova i la Geltrú, que reclamen a l'administració solucions definitives davant de les emissions d'una fàbrica, Componentes Vilanova, que ja va haver de clausurar una de les seves xemeneies el passat mes de setembre. En volem saber més, Ivan.
Sí, parlem d'aquesta qüestió que, com bé dius, preocupa i molt diverses entitats veïnals, també ecologistes del municipi de Vilanova i la Geltrú, de l'empresa Componentes Vilanova, una empresa que, com sabeu, es dedica a la foneria d'alumini, que fa molts anys que es qüestiona la seva activitat. Els motius, a grans trets, ara els explicarem amb més detall, però són aquests elevats nivells de contaminació. En parlem amb el biòleg i portaveu de l'Agrupació per la Protecció del Medi Ambient al Garraf, en Jaume Mercè. El saludem.
Jaume, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Uns nivells d'emissions que no és que estiguin lleugerament per sobre del que estableix la norma, és que estan àmpliament per sobre dels màxims permesos.
Sí, sí, efectivament. Aquests nivells eren 39 vegades per sobre dels nivells de dioxines permesos. I tot i que ara han dit que ja estaven al corrent, que havien baixat aquestes emissions, nosaltres encara estem reclamant doncs informació directa des del Departament del Territori i Sostenibilitat perquè ens diguin exactament com s'han fet aquestes mesures i com han pogut comprovar que tenim molts dubtes i hem rebut doncs l'informe que tenim doncs ens ha arribat a través de l'Ajuntament, però vaja, nosaltres creiem que hi ha d'haver una explicació molt més directa de part del Departament i això no s'està produint. Nosaltres ho hem demanat molt ben demanat i sembla ser que el departament se'ns vol treure de sobre i no vol saber res més de nosaltres, i això és il·legal perquè en realitat nosaltres, APMA, com una entitat, una associació que som establerta des de fa 30 anys, doncs som part interessada i això ho podem fer en tots els moments, no en el moment que ells ens diguin que ho volen que siguem, sinó que ho som ara i ho serem, perquè ens interessa la salut de la ciutadania.
Jaume, vosaltres sabeu, no sé si teniu constància, des de l'entitat, quines emissions produeix l'activitat de Componentes. Jo ho dic perquè vosaltres, en els darrers comunicats, et dèieu que era una qüestió molt greu no saber quines emissions produïen i tan sols després de fer el control que s'ha fet.
Sí, perquè nosaltres ho vam demanar, aquesta informació, i no se'ns ha donat encara. I això, torno a repetir, és il·legal, això no ho poden fer. La informació sobre les emissions és una obligació que han de tenir les administracions, però de forma immediata. És una obligació, la informació, o sigui, la informació que demanem la pot demanar qualsevol ciutadà i se li ha de donar. Això és una obligació que tenen i l'estan incomplint. I per això ens estem queixant. Llavors, és clar, nosaltres també volem dir que estem vetllant per la salut de la ciutadania en general. Això inclou encara més, en primer terme, els treballadors, la gent que hi treballa a la fàbrica. Estan inclosos dins d'aquest grup que nosaltres estem defensant la seva salut. I això penso que s'ha malentès perquè hi van haver unes, una sèrie d'interpretacions que nosaltres encara no ho hem entès massa. Per això jo volia dir que els que estem més ben posicionats per reclamar la salut i per reclamar la no contaminació som les associacions, les entitats que no hi estem directament implicades. El conjunt de treballadors ho tenen més difícil, perquè si hi ha algunes persones o col·lectius que es queixen d'això, segurament que rebran represàlies, i això els sindicats ho saben perfectament.
De fet, vosaltres heu demanat en el darrer ple, en el ple del mes de desembre a Vilanova, que s'estudin aquestes possibles conseqüències que ara tu deies d'emissions, dioxines i furans sobre la població, però també el primer sector, agricultura, ramaderia i pesca. Com creieu que està afectant en aquest sentit?
Clar, nosaltres hem demanat això perquè, i no només nosaltres, sinó que va ser el ple que ho va acceptar i es va aprovar es va aprovar per majoria, i és per una raó fonamental, és de que si ara s'han detectat dioxines i era la primera vegada que es mesuraven les emissions de dioxines, entenem que com que no ha canviat la producció, el sistema productiu des de fa 15 anys, doncs aquestes dioxines s'han anat emetent des de fa 15 anys. Llavors, durant aquests 15 anys, les dioxines, com que són unes substàncies que tenen aquesta característica, són components que permaneixen al medi, doncs s'hauria de mesurar per saber una mica els efectes que poden tenir sobre el sol, sobre els aliments, sobre les pesques i també indirectament sobre la salut de les persones. I això és el que el ple va decidir, que això es farien aquests dos estudis, i per això nosaltres doncs ara estarem pendents de veure com es realitzen aquests estudis i com es fan.
Un parell de qüestions. La primera és, hi ha una proposta de portar la fàbrica més lluny d'on viu dels habitatges. Vaja, vist des de fora, és una absurditat. La qüestió no és allunyar la contaminació dels habitatges. La solució és eliminar la contaminació, no fer que se'n vagi més lluny, no fotre la merda sota l'estora, per entendre'ns. I després hi ha un concepte que m'ha agradat molt l'atenció, que quan demaneu quina quantitat de partícules hi ha a l'aire, diu, segons els estudis fets a la qualitat de l'aire, es garanteix que els nivells de dioxines se situen dins dels paràmetres normals d'una zona suburbana. Sabem quins són aquests paràmetres? I quines són aquesta quantitat normals en una zona suburbana?
Sí, aquest informe també ens ha arribat i és un informe que està molt poc explicat. I el que sí que hi ha aquesta afirmació que ens ha sobtat molt, que considera aquesta zona on hi viuen, on és una zona residencial, com una zona suburbana. Això és un error que crec que hauran de plantar-hi la cara. Perquè, clar, que es digui un suburbi en un lloc on el propi ajuntament ha qualificat de residencial, això hi ha alguna cosa que no quadra. Per tant, hi ha moltes coses que hauran d'explicar i que jo no tinc resposta. Respecte a això que deies de canviar el lloc de la fàbrica, nosaltres, clar, posar-hi solucions potser no ens pertoca, però sí que nosaltres el nostre paper és el d'exigir que no hi hagi aquesta contaminació. Jo només volia recordar, perquè també s'han vist moltes veus que deien coses sobre aquest tema, que l'any 96, això ja fa més de 20 anys, fa 25 anys, la fàbrica, la IMSA, va apretar molt a l'Ajuntament perquè els terrenys que hi havia al costat es convertissin en sòl urbà i es pogués doncs edificar. O sigui, va ser la pròpia fàbrica que va amenaçar que si no es feia això, doncs que tenien uns deutes tan grossos que no podrien tirar endavant. I aleshores va ser la pròpia propietat de la fàbrica, la IMSA, que en seguida va ser Componentes, que va aconseguir aquest fet inusual, que és que una entitat privada aconseguís unes requalificacions. Yeah. Això va ser una il·legalitat que es va produir l'any 96 i que ara estem pagant les conseqüències. I ara és molt difícil de resoldre aquest tema, perquè es va crear una zona industrial i una zona residencial, junta, mixta. I tot, la pròpia Generalitat es va negar que això fos així. Va dir, no, aquí no hi poden anar cases. Ha de ser industrial. Hi ha una fàbrica, doncs ha de ser industrial. Però després de tanta insistència, al final es va aconseguir aquest monstre que ara tenim, que és indústria
més cases
i residència. I això
Jaume,
en cap del món no es pot fer.
En tot cas, en seguim parlant d'aquesta situació. Li agraeixo molt que ens hagi explicat i veurem què diuen aquests informes que en principi s'hauran de fer. Una abraçada, que vagi molt bé.
Molt bé, una abraçada, gràcies.
A reveure, molt bona tarda. Però no ho deixem aquí. Ivan, en aquest cas parlem també amb l'administració local, no?
Sí, també parlem amb l'Ajuntament de Vilanova, qui de fet s'ha compromès a fer aquests dos estudis dels quals ara parlàvem sobre l'impacte a la ciutat de les emissions de componentes. A més, també el consistori negocia ara mateix el trasllat de la fàbrica per mirar de resoldre el problema. En parlem amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Vilanova, en Xavier Serra.
Senyor Serra, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
Quan tindrem aquests informes?
Aquesta moció que van presentar aquestes entitats ambientalistes i veïnals es va aprovar en el ple del passat mes de desembre. Per tant, ara serà el moment de començar a treballar en preparar aquests estudis, encarregar aquests estudis.
Per tant, al llarg d'aquest any 2021 els hauríem de tenir?
A veure, jo penso que sí. El primer que hem de fer és veure una miqueta per on han d'anar aquests estudis, parlar amb les entitats que han plantejat aquesta proposta per buscar la manera de preparar-los i de redactar-los, i a partir d'aquí posar en marxa el sistema.
Els consta que la Generalitat tingui medicions de la quantitat de partícules que llencen les xemeneies que encara estan obertes?
Perdó?
Si els consta algun tipus de medició que hagi fet la Generalitat de les xemeneies que encara estan en funcionament.
A veure, els resultats que tenim són els que s'han fet públics, que són els que fa la pròpia empresa, amb una empresa col·laboradora, una entitat col·laboradora de l'administració, o sigui que estan tutelats, és una empresa ja tutelada des de l'administració, i són els resultats que ara hi ha sobre la taula. Són els resultats que en un inici deien que estaven molt per sobre les dioxines del que estava arreglat, i en els últims resultats que es van fer, aquests resultats ja estan en el límit autoritzat. Aquests són els resultats que hi ha sobre la taula.
Que són les medicions que ha fet la pròpia empresa encarregant-ho a una altra empresa que col·labora amb l'administració.
Els resultats, són resultats que estan fets per una entitat col·laboradora tutelada per l'administració, i que aquests resultats estan validats d'alguna manera per l'administració.
Hi ha un element que em crida molt l'atenció, que és que quan parlant del nivell de partícules que hi ha a l'aire, diu garanteix que els nivells de dioxina se situen dins dels paràmetres normals d'una zona suburbana, sense establir ni quins són aquests paràmetres ni quina és aquesta quantitat.
Aquests són els informes que ens han arribat des de la Generalitat. A veure, el que cal veure també és què significa, a veure, que potser la paraula suburbana no és la més adequada, perquè tots vinculem suburbana a suburbi, no és, entenc que no és la idea o la qualificació més adequada per la zona. Jo penso que és una paraula que en tot cas s'utilitza més tècnicament, no en el sentit que normalment se li dona com a suburbi. Són zones que estan entre zones properes a indústria. O sigui, el que diu és que la zona aquesta, les partícules que conté l'aire, les emissions que reben aquesta zona són similars a les altres zones que són de característiques similars. No vol dir que això sigui... entenc que no ho qualifiquen com a suburbi.
Jo no hi entenc gens, i per això li ho pregunto, m'assessoro, no? Pregunto a la gent que en sap. A primer cop d'ull, a mi això em sembla lamentable. És a dir, jo no sé si la Generalitat envia els estudis amb aquesta manca de concreció i amb aquesta manca de diligència. Si els ciutadans se'ns dirigíssim a l'administració amb aquesta manca de diligència, segurament ens fotrien una multa per inconcreció, no? Això és normal? La gent normalment envia els estudis amb aquesta manca de dades concretes?
A veure, jo tampoc no sóc especialista.
Ja, ja. És que em sorprèn, si em permet que sigui sincer.
A veure, el que sí que és cert és que són informes tècnics que en principi han de ser... han d'estar validats i per tant, a veure, nosaltres des de l'administració, des de l'Ajuntament, el que intentem és obtenir tot el màxim de informació en aquest sentit, i és el que sempre estem reclamant. Nosaltres no som competents en el tema de contaminació ambiental, en la contaminació de l'aire. Nosaltres el que sempre sentem és reclamant tota la informació, i que aquesta informació es doni amb el màxim, amb la màxima claredat, i que sigui el màxim de fiable. Que hi ha alguns moments, que hi ha algunes coses que puguin semblar inconcretes, o que puguin presentar dubtes, és evident. Bé, el que nosaltres seguirem treballant des de l'Ajuntament és perquè aquesta informació sigui el màxim de clara. Si hi ha algunes coses com aquesta que no veiem clares, el que fem és demanar aclariments a l'administració, que és competent en aquest tema.
Queda clar que pel municipi és important que la fàbrica no marxi, suposo que pels llocs de treball que genera, no?
Sí, 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 però no a qualsevol preu, això és evident. És important que l'empresa es quedi, però que es quedi amb les condicions que ha de complir. I això és el que estem treballant, intentant col·laborar tant amb l'administració competent, que és la Generalitat, com amb l'empresa, com els treballadors, com amb els veïns. Aquest és, penso que és el paper que ha de jugar aquí a l'Ajuntament.
Hi ha la solució de portar l'empresa més lluny d'aquests habitatges, és una de les qüestions que es posa damunt de la taula. Vaja, suposo que és una primera solució, donant per fet que, sigui on sigui, no? Farà les emissions que la norma li ho permet, és a dir, que no es tracta d'allunyar-ho perquè puguin fer...
No. Això és evident. Nosaltres en aquest moment el que estem fent és intentar això, o sigui, que l'empresa treballi en les condicions en què ho ha de fer, tant pels veïns com pels propis treballadors, com per la ciutat en general, i per tant això és el que estem treballant immediatament. Paral·lelament, estem plantejant la possibilitat, estem parlant amb l'empresa, l'hem parlat amb l'empresa, de la possibilitat que es traslladi dins del mateix municipi, en una altra ubicació on no hi hagi una incidència tan directa com els veïns. El que no vol dir quan la traslladin, si és que la traslladen algun dia, doncs allà puguin contaminar el que més convingui. No, evidentment no. A més, pensem que l'oportunitat que dona el trasllat d'una empresa també és millorar la tecnologia, millorar el sistema productiu, aprofitant doncs que realitza aquest trasllat. A veure, penso que una miqueta és el que es va fer també en el seu dia quan es va traslladar a Pirelli, es va treure de la zona de mar i es va traslladar a Masia del Notari.
Clar.
Es va aprofitar bé per modificar el sistema productiu, per millorar-lo i per optimitzar
les emissions. Doncs, senyor Serra, esperem que bé, tinguem aquests informes ben aviat i que puguem viure i respirar més tranquils a Vilanova. Moltíssimes gràcies, regidor, que vagi molt bé.
A vosaltres.
A reveure.
Rondalles mediterrànies.
Doncs abans d'arribar a les 5 de la tarda, què us sembla si visitem la botiga gegantina de la imaginació? Ho fem amb la Susana Peix.
La botiga gegantina de la imaginació, de Vistra Georgieva i il·lustracions de Mònica Carretero, publicat per Tramuntana. Temps era temps, hi havia un gegant que tenia una imaginació que mai no s'acabava, de manera que se li va ocórrer la idea d'obrir una botiga de la imaginació. Allà el gegant vendria els productes de la seva imaginació a tothom que els necessités. I voleu saber, entre aquells productes, quins hi havia relacionats amb el mar? Doncs aquí us els llegiré. el mar. El mar és un gran mirall que pertany a la dona del gegant, qui sempre es queixava al seu marit que no en trobava cap de prou gran per veure-hi els seus ulls gegantins i maquillar-se. Per tal de ser feliç la seva estimada, el gegant va emprendre un llarg camí. Va travessar 9 muntanyes i 9 rius fins que va arribar a aquest mirall gegantí, que és el mar. Així és com la geganta va convertir-se en la propietària del mirall més gran del món. I sabeu qui va trobar el gegant més enllà del tercer turó i la tercera muntanya? Deixeu volar la imaginació. El riu. El riu és un camí per als peixos. Com a qualsevol altre animal, als peixos els agrada passejar-se, però en comptes d'anar per la vorera, es desplacen per rius. En aquests camins seus, alguns peixos fins i tot van en bicicleta. També hi ha passos de vianants. Són els ponts que les persones fan servir per travessar amb seguretat els camins dels peixos. Un bon dia, un peix va convidar-ne un altre a seure junts en un banc. De què devien parlar? Deixa volar la teva imaginació. Les llàgrimes. Les llàgrimes són les habitants incomptables dels oceans. Ningú no pot calcular quantes hi viuen. Diuen que tots els mariners del món han omplert la mar de llàgrimes, plorant de tristesa quan baixaven de casa o d'alegria quan tornaven amb els seus éssers estimats. Quan un mariner plora, les seves llàgrimes cauen a l'aigua i s'hi queden. Per això la mar és salada. Quan els mariners tornen a casa, què creus que és el primer que fan? Deixa volar la teva imaginació. Les illes. Les illes són els llanyos de la mar i els llacs. Fa molt de temps, cada cop que queien mentre jugaven, de seguida en sortia un. I jugaven tant que se'n van fer molts, moltíssims de llanyos grans i petits, de manera que és impossible saber quants n'hi ha al món. A què devien jugar la mar i els llacs? Deixa volar la teva imaginació. I ja per acabar amb aquesta botiga gegantina de la imaginació, parlarem d'una altra cosa que hi ha a les prestatgeries d'aquest gegant, que són les onades. Les onades són els canelons de la mar. Solen estar farcides de qualsevol animal marí que sigui prop del rectangle de pasta al moment de fer el canaló. Les onades o canelons marins gairebé sempre són fetes de meduses, pops i estrelles de mar. Imagina quin gust deuen fer els canelons marins. Són dolços o salats? I conte contat, conte acabat.
Què us ha semblat aquesta botiga de la imaginació? Us ha agradat? Doncs si us ha satisfet la seva visita, us proposo que us quedeu amb nosaltres els dilluns, que més o menys a aquesta hora el que fem és visitar, no sé si la botiga de la imaginació, però sí mons fantàstics, sempre de la mà de la Susana Peix. Arribem a les 5 de la tarda, després seguim.
Navega amb el Far.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Soc navegant solitari. Soc mariner sense por. No he tingut calendari. El meu rellotge sóc jo, que no tinc segons i que allargo les hores. Tu vell timó que m'ajudes. La meva adreça sóc tu i el vent. Treu-me d'aquesta tempesta. Home, que ja no puc més, seguint una estrella. Potser em vaig perdre i vaig perdre el seny. Dóna'm força per cridar. sense fronteres. No crec en les possessions, doncs penso que hi ha massa coses que ens separen. I tots som del mateix món, no crec en nacions, ni en obligacions, ni en obligacions. Sóc d'allà, sóc part de l'oceà. Dóna'm força per cridar, que jo sóc de mi, no sóc de ningú. La meva terra és el mar fet d'aigua i sal. Sota l'aigua no hi ha veles, ni banderes, ni nacions. El silenci que m'envolta és la solfa que em fa viure, viure i ser lliure.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.